Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Hola, oients, què tal? Benvinguts al Revolució 4.0. Com sempre, defensem el programa Cal ser emprenedors, cal tenir noves idees i dur-les a la pràctica. Doncs avui us puc anunciar que aquesta setmana hem començat a moure la maquinària del que veurà la llum d'aquí pocs mesos. Un nou podcast que em permetrà conversar amb gent que ha passat per experiències impactants, converses que de ben segur seran molt, molt útils per a tots. I en parlarem a mesura que es vagi acostant el dia de l'estrena, però avui em feia il·lusió compartir amb vosaltres doncs, aquest nou projecte que comença a agafar vida en paral·lel al Revolució 4.0. Es titula, atenció, Ho he superat? Ho he superat? I podreu sentir històries de superació i històries motivadores de gent molt, molt coneguda. Mentrestant, un Revolució ara que ve com cada setmana farcit de grans motius per escoltar-lo. Número 1, entrevista la pintora Paula Bonet, una emprenedora amb un estil inconfusible i una dona amb les idees molt i molt clares. Motiu número 2, la ciberseguretat és cada vegada més imprescindible. Avui amb Tomàs Roy parlarem dels perills més greus i de les precaucions que totes les empreses i particulars hem de prendre i, a més, del cas Air Europa, com sabeu, que ha patit un ciberatac i ha demanat que, sisplau, totes les targetes de crèdit dels clients que han utilitzat Air Europa fossin cancel·lades. Motiu número 3, el revolucionat Jordi Pi i Ricard Castellet afrontaran una de les preguntes que més gent s'està fent aquests dies. Pagar per usar Instagram 13 euros, sí o no? I motiu número 4, acabarem el programa parlant d'art digital amb una gran experta, l'Antònia Folguera, que és comissària de Sonar Més D. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Arrancando de raíz.
Avui ens fa molta il·lusió rebre el programa d'un artista d'aquelles que deixen empremta amb els seus quadres, amb els seus dibuixos, amb els seus llibres, amb les seves paraules. Quan l'entrevisten, Paula Bonet és un artista que es fa escoltar. Quan la sents, entens perquè l'art és molt més que una qüestió estètica. Paula Bonet, què tal? Com estàs?
Doncs molt contenta d'estar aquí amb tu i ja comencem forts, no? Estou tocant el cor amb aquesta cançó.
Et toquem el cor, eh? Jo molt contenta perquè feia uns anys que no veia la Paula. Sempre m'agrada entrevistar-la i la coneixes, aquesta cançó. Et sona? Expliquem als oients per què la coneixes tan bé.
Doncs és l'Ella Destruye. És una dona a la que heu d'escoltar perquè és molt jove, té molt talent i acaba d'estrenar un projecte meravellós que penso que tindrà un llarg recorregut.
Has fet la portada del disc, no?
He fet la portada del disc, sí. És una pintura de 2x2.
Una pintura de 2x2? Sí. Explica-la una mica més.
Doncs és una pintura a l'oli, feta des d'un lloc que ara m'interessa molt, no? Que és aquest lloc on la matèria es pot destruir, no? Va ser interessant perquè a mi m'agrada molt pintar a la gent que estimo i a més a la Leia l'estimo molt. I va ser interessant també perquè en aquest procés de construir i de deformar, aquí havia d'estar una mica alerta de que la deformitat no fos excessiva, no? Perquè havia de ser un retrat d'ella i crec que va quedar molt bé.
Molt bé. Ets un artista, Paula, quasi renaixentista, perquè fas de tot. No sé si estàs d'acord. Pintes, escrius, fas tallers, dibuixes, portades de discos, no? Com et defineixes ara que ja ha passat uns anys de tota la teva trajectòria? Què et diries ara?
Jo sempre m'he sentit i penso que sóc pintora.
Pintora.
I la resta de coses que faig, la resta de disciplines artístiques amb les que em vinculo sempre són des d'aquesta mirada de pintora, no? Quan escric, jo penso que escric com si pintés. Sí, sóc pintora.
Una pintora. El que pintes, el que escrius, no? Et mostres el que ets, el que t'ha passat. L'art per tu és molt més, no?, que una qüestió estètica, no? Intentes també reflectir, no?, el que et pot passar en cada moment.
Sí, de fet, per mi l'art és, sobretot, no és una qüestió estètica. Això també és una cosa que he anat aprenent amb el pas dels anys, no? Durant molt temps vaig pensar que pintar era formar-se, que sí, que una s'ha de formar, tindre unes eines, no?, per poder assolir unes imatges que una projectava amb anterioritat, no? Era com una mena de demostrar habilitats tècniques, no? I, evidentment, ha d'haver aquestes habilitats tècniques, però penso que han de quedar en un lloc secundari, no? De fet, per a mi la pintura, la música, en el cas de la Leia, no?, l'escriptura, qualsevol art, són eines. Són eines que poden canviar les coses, encara que siguin des de llocs molt petits, no? Són eines que posen miralls que molts cops no volem mirar, no? Ens fan mirar a realitats que fan mal, no? Però que penso que hem de saber enfrontar, transitar i fulminar, no? Clar. Per a poder seguir trobant coses belles i gaudint de la vida, no? Que al final és el que es tracta.
Clar. Paula Bonet, jo crec que ja com a pintora molt, molt coneguda per tothom, has explicat que pintar, no?, i ara deies fer-ho amb una tècnica concreta, t'ha servit per coses tan bèsties, a vegades com ajudar-te a fer el dol després de patir avortaments, no? Això també, doncs, no t'ha important, no?, que la gent conegués aquesta part més íntima, no?, i també volies explicar-ho, no?
Sí, el seu material, la matèria bruta, és ella mateixa, no? És el que està vivint, el que està enfrentant, i és l'única cosa que té. Després es poden prendre moltes decisions, no? Jo, per exemple, amb el tema dels avortaments, era molt conscient, quan vaig voler fer aquell primer llibre, que es deia Roedores, cuerpo embarazada sin embrión, que estava en el centre del dolor i que no tenia perspectiva, amb el que no anava a fer una obra que fos gaire profunda, no?, ni que pogués desenvolupar en excés, era simplement un cop sobre la taula que il·luminava una realitat que existeix, desafortunadament, li passa a moltes dones, no? Està passant tota l'estona. És una cosa molt habitual. Després, una sap com mostrar-se també. L'art pot col·locar molts filtres, si una vol, no? Parlem de retòrica, per exemple, no? Que és més evident en literatura. Però sí, per a mi és important il·luminar aquestes realitats de les que intentava parlar abans. Quan has dit artista renaixentista, he pensat, no, impossible, perquè sóc una dona, no? Llavors, no, jo no hagués pogut ser una artista renaixentista, no? Penso en Artemisia Gentileschi, per exemple, que va ser una gran pintora, que va poder viure de la seva obra, que va ser reconeguda en el seu context i que va tindre la desgràcia de ser violada per el seu profe, que era un amic del seu pare, no? Llavors, sembla que allò personal ha transcendit més que la seva obra, no? Tothom coneix Artemisia Gentileschi per aquesta desgràcia, no? Perquè a més va haver un judici. És terrible, no? Habitualment, quan ets dona i és autora, el primer que apareix sempre té que veure amb aquest embolcall que és el nostre cos o amb allò més personal, no? De quants altres autors i autores, no sabem res de la seva biografia.
Va, explica'm en què estàs treballant ara, Paula. Veurem alguna exposició teva aviat o il·lustracions o comprar un llibre teu? Explica'm, amb què?
Il·lustracions no, perquè ja fa bastants anys que no m'hi dedico. No és un lloc on estic còmoda. Estic pintant des de fa un temps, des de fa bastant temps, de fet. El que passa és que la pintura és molt poc... va molt poc de la mà de com ens movem actualment, no? De com vivim.
És més lenta.
Són processos lents, hi ha molta reflexió, ha d'haver molta paciència, no? A més, jo pinto a l'oli, l'oli triga molt a ensecar. I jo comparo molt quan estic pintant quan estic treballant en una exposició, quan estic treballant en una novel·la, per exemple, no? són projectes que ho inunden tot, que exigeixen molt i que també, exigeixen molt d'una, d'estar per ells, però també de que els deixis tranquils, no? Necessiten molt temps de repòs, no? I revisions. Llavors, i vinc d'un projecte que per a mi ha sigut molt dur, que és l'Anguila, que és una novel·la i una exposició de pintura que ja gairebé fa 3 anys que es va publicar. És molt probable que es pugui veure aquesta exposició a Barcelona.
Ah, molt bé.
No puc encara dir gaire cosa més.
Ah, on? No podem dir on?
No podem dir encara res.
Val, però es veurà a Barcelona.
Es veurà a Barcelona.
Ai, que bé.
I també el projecte nou en el que estic treballant, del que puc parlar poc. Tinc un altre projecte que m'interessa molt perquè el jo no està en el centre, i és una cosa que també estic treballant els últims anys, no? Aquest saber on col·locar l'ego, vull dir, l'ego és important, tothom el tenim i l'hem de cuidar, però en aquest món on l'individualisme és tan evident, pense que hem de pensar més en la col·lectivitat, no? Llavors, aquest projecte que és el taller La Madriguera, que ja no el sento meu, no? Perquè és de moltes persones, de moltes dones, és un taller de gravat i de pintura on també abordem la paraula. Ara, per exemple, vindrà la Marta Sanz a impartir un taller, Nell Leixon des de Londres, Brenda Navarro, aquesta autora mexicana que a mi m'encanta, i allà treballem la imatge, treballem la paraula. El dia 26 aquest mes inaugurem una sala d'exposicions per a que es pugui veure el treball d'aquestes dones tan poderoses. Alguns són molt joves i fan unes feines brutals. I hem posat molt temps, molta il·lusió i molt treball en que aquesta galeria existeixi, perquè hi ha una cosa que jo agraeixo a les xarxes socials, que són un aparador, però que quan es tracta d'art no es pot transmetre com ens agradaria, no? I em fa molts cops molta ràbia, no? que hi hagi una noia que ha vingut des de Perú i ha estat un mes treballant en una sèrie d'imatges molt poderoses i que després es quedi això en un post d'Instagram, no? Sí. Llavors, el tindre un espai físic que es pugui visitar durant un llarg temps, que es pugui veure l'obra en directe, no? Pense que és important i ho estem fent.
Clar, ara parlaves de les xarxes socials, no? Que no mostren l'art com a tu t'agradaria. Sé que la Paula sempre és molt autoexigent, no? Amb tota la feina que fa, i quan parla ja es veu, no? Però tu que t'expresses, no, amb la pintura, la tecnologia, creus que t'ajuda? O el fet que visquem en una època tan tecnològica i tan ràpida? L'art és lent, no? Com parlaves, i en canvi vivim en una època, no? La tecnologia, on el mòbil, estem enganxats, on seguim les xarxes, no? El que penja, la Paula, no?
Sí, jo penjo poc, realment. Fa un temps en el que he vist la trampa en la que es pot caure també fent servir les xarxes.
Quina trampa és de les xarxes?
Aquest inflar un ego i passejar-lo d'una manera ridícula. Llavors, m'ha allunyat molt d'això. Sí que és cert que les xarxes socials de La Madriguera estan molt vives, però pel que et deia, no? Perquè són moltes les dones que passen pel taller, venen molt lluny, moltes venen d'Amèrica Llatina, de Colòmbia, d'Uruguai, de Xile, de República Dominicana, és espectacular el que passa allà, de Colòmbia, ara mateix hi ha dues noies colombianes, també de la resta venen de Catalunya, de la resta del país, i llavors poder compartir tantes visions diferents, de classes socials diferents, d'edat diferents. Hi ha setmanes que convivim una dona de 61 anys xilena amb una dona de 18 de Terrassa, no? Llavors, hi ha una d'Uruguai i cadascuna ve amb un bagatge, cadascuna està en un moment vital i apareixen converses molt interessants, no? I pense que
per tant, ara dediques més temps a les converses que a les xarxes socials, no? També, em diries?
Sí.
T'has allunyat, una mica, tot i que també les xarxes socials a tu, no? Va ser també coneguda, t'han donat a conèixer, no? Sempre t'han ajudat, eh?
Sí, de fet van ser aquell gran altaveu que em va mostrar el món com a il·lustradora, quan jo no soc il·lustradora, i jo sentia que m'estava col·locant sense jo voler, inclús quan ho volia frenar, jo no sabia què passava, no? Que em pujaven els seguidors, i de sobte jo m'estava convertint en una cosa que a mi no m'agrada. Llavors, jo vaig tenir un conflicte greu amb allò. prefereixo molt més el que tinc ara.
El que tens ara. Sí. Per ser la intel·ligència artificial, estàs en un programa de tecnologia i t'he de preguntar. A la pintura, t'hi has pensat de treballar algun dia amb intel·ligència artificial pintant?
Mira, Chantal, al meu taller no funcionen els dispositius, ni les impressores. Imagina't.
No hi ha tecnologia, zero tecnologia.
Estem
Estàs
treballant,
en la lògica total.
Estem treballant el gravat, que és una tècnica on s'agredeix una planxa de coure amb àcid.
O sigui, no t'interessa gens el món virtual, eh?
No.
És el que et va donar a conèixer més, no?
Sí.
El món virtual, això és un titular, eh? Paula Bonet la va donar a conèixer al món virtual, no? I ara no t'interessa gens?
Jo crec que el titular
seria... I creus més en l'artesania, digues.
No.
Què?
És que el problema està en que aquest context ens fa voler que ens conegui molta gent. I jo crec que això no és l'objectiu, no? Que l'objectiu és que et conegui qui t'ha de conèixer, no? Que poder establir diàlegs interessants i no estar en un lloc de manera superficial o sent un embolcall o simbolitzant algo sense contingut.
Tom.
Llavors, en el meu cas, a mi allò no em va agradar, no ho vaig viure bé.
Molt bé. Doncs escolta, ens ha agradat molt saber més de tu, Paula. Què estàs fent, en què estàs treballant, no? Parlar de dones i sobretot d'aquestes converses, no? Quina és la frase aquesta que dèiem? Que la millor xarxa social és una taula envoltada de la gent que més estimes? Seria això?
Això és preciós.
Clar. Aquesta frase jo l'he compartit molt a les xarxes i al final és així, la vida, Paula. Vull dir que vivim un moment, no?, que és molt fals el tema de xarxes i, en canvi, tenir la gent que estimes a prop és el millor.
I poder tocar-la.
I poder tocar, això. I que ens toquem, no?, que també és saludable i també va bé per la salut. Gràcies, Paula.
Gràcies a tu.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Ciber 4.0, amb Tomàs Roy.
La ciberseguretat s'està convertint, per raons òbvies, en una de les grans preocupacions actuals, i dic per raons òbvies perquè tots tenim un smartphone, un ordinador, una tauleta, un Smart TV, i tots ens connectem a internet, rebem correus o fem pagaments en línia. Per tant, tots estem exposats al risc de patir un cibercrim. Tots estem exposats a patir un cibercrim i ho dic perquè passarà, i passa al 100% dels oients, no? Avui en parlarem de nou amb Tomàs Roy, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Molt contenta. Aquest mes d'octubre és el mes de la ciberseguretat a Europa i tenim la notícia d'Air Europa, no?, que també ha patit aquesta companyia aèria un ciberatac i que li deia, fins i tot, als seus clients que, per favor, no fessin servir les targetes de crèdit.
No només no les facin servir, sinó que les cancel·lin directament.
Que les cancel·lin? Això vol dir que... Explica. S'han robat les dades?
Sí, principalment, a veure, cal tenir present que quan una companyia diu això és perquè té proves, evidències, de que les dades de les targetes han sigut compromeses i, per tant, ha d'avisar als clients de que les seves dades de tipus personal, com és una targeta de crèdit, doncs pot ser utilitzada inclús per activitat fraudulenta i, per tant, han de notificar al banc i gestionar aquestes targetes. Una manera és molt eficaç és cancel·lar la targeta perquè no pugui ser en cap cas utilitzada.
Clar, Air Europa pateix aquest ciberatac, demana als clients que cancel·lin la targeta. Ells diuen, l'aerolínia diu que el hackeig no està controlat i que de moment no ha detectat cap frau per al moment, però clar, davant d'això m'estic imaginant que clar, ara moltes persones no compraran un bitllet d'avió per Air Europa i això significa una crisi profunda per aquesta companyia, si no ho gestiona bé.
Bueno, Air Europa ja va tenir un atac en el 2018 amb les mateixes conseqüències i en el qual doncs, van haver-hi usuaris, perquè ell diu no tenim evidència en aquest moment, però ja va passar doncs, que aquestes credencials, aquestes targetes van ser utilitzades. No? Aleshores, és cert que no és senzill identificar, perquè aquí Air Europa diu, senyors, he sigut jo, he perdut les dades, però les dades que nosaltres fiquem en diferents llocs i sobretot si els fiquem en tots que no estan per la mateixa regulació que nosaltres tenim aquí, és probable que estiguin ja robades i, per tant, les nostres targetes de crèdit ja hagin estat, en certa manera, en el mercat negre, en el dark web o això. Per tant, o sigui, en aquest cas, identificar que quan hi ha un ús fraudulent d'aquesta targeta és per causa de la fuita d'informació d'Air Europa, no és immediat. És a dir, podria ser que ja hagi sigut robada en un altre dels entorns on l'haguem posat. Per tant, és important prendre mesures preventives. És a dir, hem de pensar que les nostres dades, les credencials, les targetes, les companyies pateixen atacs de ciberseguretat. Hem de treballar des de la incidentalitat. Per tant, quines mesures podem prendre nosaltres com a consumidors a internet i per poder protegir-nos i ser actius d'aquestes possibilitats. No hem de deixar d'utilitzar una companyia aèria. El que hem és de canviar els hàbits que tenim d'utilització potser de la targeta de crèdit. I si em permets, dono un parell de consells.
Sí, sí, i tant, no, ni tant, t'escoltem. Perquè, clar, ara estic pensant, diu que afecta uns 100.000 usuaris.
10.000.
10.000? 10.000 o 100.000?
Potser 100.000, bueno.
Aquí,
molts.
Segons veia en un diari, a la digital, deia 100.000. Clar, que havien comprat el bitllet, suposo, en l'últim any, dos anys, perquè, clar, tothom ha comprat, potser, un bitllet, algun bitllet d'avió.
I especialment si tu guardes en el teu perfil, perquè hi ha moltes empreses que el que et demanen van al teu registre és que hi fiquis una targeta de crèdit. Això és una manera com d'identificar que existeixes i per tant li dona la garantia a l'aplicació de que tu no ets un robot o un dolent, ¿vale? Perquè poses una dada tan personal com és una targeta de crèdit. Per una altra banda, quan tu la poses, a vegades et sembla abusiu, perquè dius, escolta, si és gratuït, per què haig de ficar la targeta de crèdit? No me la utilitzaran? Per tant, en aquestes entorns on tu has de ficar la targeta de crèdit, el millor consell que podem fer és que un cop ja t'has donat d'alta, esborra-la. Mm-hmm. És a dir, potser és una condició per demostrar que ets una persona, no per força utilitzar-la, però un cop ja t'ha verificat, vés a l'aplicació i cancel·la la teva targeta, perquè no l'haurien de poder utilitzar. Mm-hmm. Vale? Una altra cosa és utilitzar targetes precarregades, que es diu. És a dir, que tu vagis al banc, tots els bancs la tenen, i tu posis diners per poder utilitzar internet. Normalment es diuen també targetes d'internet. Aleshores, tu, per exemple, saps que faràs un ús de 100 euros, poses 100 euros i ja saps que en el cas de que aquesta targeta fos compromesa, no hi ha diners. Ja el saldo l'has gastat o està a zero. No com les targetes normals que tenim, que tenen doncs, milers d'euros de marge d'utilització. I una altra mesura és
home, milers, Tomàs, la meva no, eh? No sé la teva.
Algun miler deu tenir. De totes maneres, l'altra mesura és una cosa que ja existeix i que utilitzem molt poc, que és apagar i encendre la targeta. És a dir, acostumem a tenir la targeta sempre activa. I això no té sentit, perquè si nosaltres, tu vas a l'aplicació o vas a la web, veuràs que amb un interruptor pots apagar la targeta. És temporal. I aleshores tu dius, espera, que vull comprar. Doncs pues l'activo i ara acceptarà la transacció. I si ja s'acaba la transacció, l'apagues. Això què significa? Que si mai et robessin la targeta, només podrien utilitzar-la en aquell moment, en aquell espai de temps que tu l'actives. Per tant, no és que la teva targeta està sempre disposta a ser utilitzada per poder gastar-la, no? Per tant, són mesures que podem prendre sabent de que és molt probable o és probable que la nostra targeta ja hagi estat compromesa, clar, tot i que en aquest cas Air Europa n'ha fet ho ha fet públic, no? Perquè, a més, per temes de regulació, ho ha de fer públic.
Ho ha de fer. No, no, a veure com viu aquesta companyia, aquesta crisi de ciberatac. M'interessa molt el tema de targetes d'internet, perquè, Tomàs, és un concepte que no ha parlat gaire gent, targetes d'internet, que jo crec que la utilitzarem al llarg de la nostra vida. I vosaltres, des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, us heu sumat, no?, aquest mes de la ciberseguretat. I la idea és fer-nos conscients, no?, que ens hem de protegir més, ja sigui un ciutadà, una pime, una corporate...
Nosaltres...
en aquest cas, no?
Sí, nosaltres protegim 360 dies, 365 dies a l'any, però aquest mes ens agrada fer un esforç, doncs, per aprofitar i concentrar moltes activitats i fer-ne ressò, és a dir, com tu mateixa, no? Aprofitar i poder sumar de manera que vegin, doncs, la ciutadania, doncs, que hi ha, que aquest és un mes per posar-se les piles i per fer i canviar alguns hàbits i d'aquesta manera, doncs, buscar aquest benestar digital que es pot donar, no? I per tant, qualsevol excusa és bona, doncs, per conscienciar, no? Per exemple, quan parlem d'Europa i ara tothom en parla, doncs, per exemple, un atac que es pot fer és trucar o enviar correus fent-se passar o pel banc o per Aire Europa en els usuaris per dir-los: per cert, sabem que la teva targeta ha sigut compromesa, entra en aquesta web per validar que ets tu o per validar que no hi ha hagut tràfic tal. D'aquesta manera, la víctima pot ser doblement víctima, perquè pot caure en un parany perquè diu: sí, és veritat, m'havien avisat que jo ho he estat, mira, menys mal que el banc em contacta, no? Per tant, quan es fa una cosa pública, ja és una oportunitat per muntar alguna cosa més i utilitzar aquesta, diríem, tendència de la gent que està conscienciada de vigilar d'això, no?
Tomàs Roy, com sabem que hem patit un atac d'aquest tipus? A veure, a vegades, en aquest cas d'Europa, ha visitat els seus clients, no? Però com sabem de seguida que hem patit un ciberatac?
Doncs el que hem de fer és vetllar per les alarmes que tenim, no? És a dir, per exemple, si parlem de temes bancaris, doncs normalment rebem SMS o rebem temes de validació de les operacions que volem fer, vale? Per tant, això ho hem de vigilar. I quan arriba una d'aquestes coses, no dir: ja m'ho miraré, sinó: com és que el banc, què m'està dient? Mirar tots els missatges del banc. El mateix passa amb les credencials. Com és que Google m'està dient que estic intentant fer una sessió nova, o m'està dient Facebook que m'anul·larà la meva sessió, no? Totes aquestes missatges que després els mires i dius: ostres, doncs sí, m'havia arribat. És possible que t'arribi la una de la matinada, perquè sapigueu que això del cibercrim passa 24/7, és a dir, pot estar passant des d'un país que mentre jo dormo, ell no dorm. Per tant, o sigui, al matí hem de mirar aquells missatges, o normalment o són de WhatsApp o són de les aplicacions, però sobretot són SMS, que ens alerten que hi ha hagut una activitat. Després hem d'entrar dintre de les aplicacions i veure les últimes activitats. Per exemple, si jo miro el meu Gmail, veuré des d'on tinc sessions actives i puc descobrir que tinc una activa, no sé, del 2020, o que s'està fent ara mateix una sessió activa d'un país que jo no hi soc. Per tant, jo des d'allà puc tancar-les i d'aquesta manera concentrar només en la sessió activa que jo reconec que és la meva.
Jo crec que això a les escoles, escolta, ho hem d'ensenyar molt i molt, no trobes?
Jo crec que a les escoles hi ha bastant, sobretot en els usuaris, hi ha consciència d'aquestes coses, en l'aspecte que ells ho veuen en els seus companys quan algú li roben el compte d'Instagram o quan algú li ha passat alguna d'aquestes coses. Per tant, és normal. Ells veuen també fraus, no?, d'aquests missatges que s'envien sol·licitant diners als familiars o coses d'això. Per tant, jo crec que ells saben gestionar, saben bloquejar. Una cosa molt bonica, jo crec, dels digitals natius és que no tenen problemes a bloquejar, no? Clar. Nosaltres pensem: ui, com s'ho prendrà? Potser pensarà que tal.
Ells,
cosa no els agrada, bloquegen.
Molt bé, Tomàs Roy, director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, consells útils en aquest món on cada vegada parlarem més de ciberseguretat, cibercrims, i per tant hem d'estar molt atents i en alerta. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i visca el mes de la ciberseguretat.
Això.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
És el moment que molts oients esperen, l'hora dels revolucionats. Avui m'han dit que respondran amb vehemència una pregunta que jo diria que és trendy topic mundial. Pagaríeu cada mes uns diners per fer servir una xarxa social com Instagram? Ricard Castellet, Jordi Pi, què tal? Com esteu?
Molt bé, aquí.
Pagaríeu pels revolucionats?
I tant! Home, i tant que pagaria jo.
Subscripció immediata.
És un gran contingut, pagueu, pagueu.
100 euros cada paraula.
Com a mínim.
Ah. Escolta, vosaltres pagaríeu o no per Instagram, Jordi? Tu pagaries?
Jo, claríssimament, negativo.
No. I tu, Ricard?
Mira, diré sincerament, jo per Instagram no, però per Twitter o per LinkedIn, sobretot per LinkedIn... Per què no? Ja parlarem, ja parlarem d'això.
De fet, si vols que t'ho expliqui, et faig pagar una subscripció i t'ho explico.
Va, em fas pa... També ho puc llegir en un altre lloc, Jordi?
Xantar, o sigui, un preu molt
saps
bo?
Què passa? Que avui en dia tens tanta gent que t'explica el mateix que, clar, és molt difícil, cert, no?
I d'això parlarem una mica, d'aquesta saturació de continguts i de subscripcions, al final.
Exacte, és cert que hi ha una certa saturació absoluta en el món audiovisual, xarxes socials, aquí hi ha un cert bloqueig, és veritat, és clar. Veritat.
Per on comencem, Jordi?
Bueno, jo crec que hauríem de parlar d'aquesta saturació de continguts que fa que alhora ja tinguem una saturació de subscripcions i, per tant, de com ens afecta això a la butxaca. Això, per mi, és la clau. O sigui, aquesta és la clau. Fins a quina capacitat d'endeutament tenim, no? Perquè al final ens endeutem.
Clar, perquè recordem als oients que la intenció de Meta, que s'ha conegut aquestes setmanes, és fer pagar 13 euros al mes per les seves xarxes sense veure publicitat, no?
Exactament.
Efectivament, un anunci lleig, ja que això, a més, només passarà a Europa, però és bàsicament per l'assetjament que ha rebut en format de multa Meta, a través de l'aprovació del reglament general de la protecció de dades.
Clar. La sanció, recordem, més gran que s'ha posat mai, oients, 1.200 milions d'euros aquest mes de maig per transferir dades d'usuaris d'Europa als Estats Units, Ricard.
A més, sí. Un bon cop de bastó, Són molts milions d'euros, evidentment. Mm-hmm. I aquí hi ha un canvi i Meta està reaccionant, fet la trampa. Llavors, què diu? Escolta, o les dades o pagueu. I una mica el tema va per aquí. Hem de tenir clar que fins ara pagàvem amb dades. Ara potser hem de pagar amb euros.
Clar. Per tant, encara ens hem d'anar pensant si pagarem, no pagarem. Pi, jo dic que no, tu també has dit que no, no?
Sí, però més que res perquè això no és una mesura recaptadora, al final. Jo crec que és una reacció, no, Ricard, de Meta davant d'aquest... assetjament, no?
Evidentment.
Treu pit, o sigui...
Evidentment. Té poder i l'exerceix, i sap que té milions d'usuaris, diguéssim, fidels, que volen estar amb ells, que a molts els és igual les dades que els hi donem, i per tant aquí és una mesura de la força, i generalment compta perquè la força dels gegants tecnològics és molt forta, i generalment sempre guanyen, i enfrontar-se a ells no és gens fàcil, gens.
En tot cas, el que està guai d'aquest tema és que ens porta una altra reflexió. Jo crec que ja no és tant si el pagar o no pagar per Instagram, sinó a quin límit de subscripcions podem arribar a pagar, no? Perquè al final mitjans, plataformes, tothom va enrere aquest clickbait per viure de la publi, que al final la publi no dona per tot. I per tant, aquí hi ha dos models. O publi o pagament, subscripció.
Aquí estem a la cruïlla... Però per mi també és veritat que el model de les plataformes és un model actualment saturat de quantitat
que hi ha i d'oferta i de sobreoferta.
Clar, què voleu dir saturat? Jo ara us vull explicar una cosa com a usuària, i és que a mi no sé què em passa, que cada vegada entro menys a Twitter o a Instagram perquè veig més publicitat. A vosaltres també us passa que cada vegada us apareix més publicitat en aquestes xarxes
socials?
Sí, bueno,
és que és el que dèiem, no? Al final hi ha dos models molt clars, el model de xarxes, que estem parlant de publicitat, o sigui, a canvi de publicitat, i el model de les plataformes, que aquest sí que és a canvi d'un pagament.
Sí, però, per exemple, Instagram, que diuen que deixaries de veure publicitat, a mi m'interessa menys, perquè és que cada vegada veig menys el que fan els meus amics, sinó quan entro surt la publicitat.
Sí, sí,
a tu també et passa, Ricard?
Aquí, al final, això és el retorn i el valor que et generarà la subscripció a Instagram. I tu has de posar-ho a la balança.
Bueno, això i la capacitat econòmica que...
Evidentment, evidentment. Que això no oblidem, que no tothom pot pagar tants
diners. Però tu ara, quan entres, Ricard, a Instagram, què et surt?
A mi em surten molts anuncis.
Ah, a mi també.
I em molesta, però
et molesta?
Ho puc arribar a gestionar. No pagaria perquè no em surtin anuncis a Instagram. Això t'ho dic obertament. I pagat perquè a Spotify no em surtin anuncis. I això he pagat. I perquè quan sento música em molesta molt que me l'aturin per posar un anunci, però en canvi en Instagram, escolta, jo estic mirant els Reels, estic mirant els stories i un anunci més,
menys... El problema de tot això, al final, és l'accés d'oferta. O sigui, val, paguem Spotify per no... És el meu cas, també, per no escoltar publicitat. Paguem per una plataforma com Filmin, molt més especialitzada, molt més ninxo. Paguem per una generalista com... Bueno, anem fent números,
Escolta, els creadors de continguts, però, Pineti, els creadors de continguts, a xarxes, a mitjans, analistes, a plataformes de streaming, el que sigui, o vius, com tu dius, de la publicitat o de subscripció. I els dos models estan al límit. I, a més, hi ha algú
pervertit. Perquè hi ha una saturació d'oferta,
I que per aconseguir aquest model de subscripció, a vegades també és a dir continguts que perden qualitat, que això és el que a més em preocupa.
Bueno, és que, de fet, el que abans era un wow, no? Ara és un, hòstia, és un excés de contingut.
Exacte.
Cada vegada més producció, tant a plataformes com a xarxes, cada vegada a Twitch més temps de retransmissió, i al final és que no tenen capacitat, però ja no capacitat a la butxaca, sinó capacitat d'estar tant temps nosaltres connectats i consumint això.
Exacte, és que l'aposta... Escolta, sí, digues.
Llegim llibres, anem al teatre, recordeu d'això? Anem a fer una birra?
I tant.
O canviem això per estar darrere una pantalla?
I tant. Però sembla que és realment molt bé aquesta reflexió, Però que l'aposta és més per la qualitat que per la... Perdó, que no és per la qualitat, disculpa, que m'he liat mateix, sinó és per la quantitat. I aquí no anem bé. És que no anem bé. Hem de vigilar molt més la qualitat dels continguts que estem oferint, i en canvi van a més produccions, més catàleg. Impossible. No pots estar tot el dia enganxat amb els streamings de Twitch. És que no te'ls acabes. És que és impossible. I això és inviable.
Llavors, cap on anem, no? Revolucionaris, perquè, clar, la societat genera continguts, cada vegada tindrem més xarxes socials, més plataformes, internet no s'acaba mai, i llavors què fem?
Jo crec en el pagament, però de qualitat. O sigui, si hem de pagar, paguem, però per qualitat. Això, punt 1. I punt 2, jo crec que...
Per exemple, per Filmin, no? Diries?
Bueno, és un exemple, no? D'un nínxol que s'ha pogut competir amb les grans plataformes. En tot cas, jo crec que també hi ha un tema d'unificar ofertes, no? En plataformes hi va haver un intent, en xarxes això no passarà, però sí que les xarxes també han anat eliminant els que no han estat a l'alçada a nivell de continguts. Com sempre, deixem-ho obert, no? Perquè mai posem conclusions
al futur. Mai. El següent capítol parlarem més. Estem en una batalla per l'atenció. Aquesta batalla, les xarxes i les plataformes ho fan molt bé. Hem de veure cap a quin model acaba triomfant, per una manera. Jo també sóc capaç de pagar...
La teva atenció, Ricard, on està més? A les xarxes socials, a la televisió, plataformes...
Jo faig un mig, Jo estic a xarxes, no m'enganyo, perquè m'agrada i que estic molt... Cada cop em costa més, perquè hi ha molt soroll, i al final, fa 20 anys em dius que pagaria diners per la tele i diré impossible. Potser d'aquí uns anys pagaré per xarxes socials, però amb qualitat.
Generacional, també, Ricard, perquè nosaltres consumim molta plataforma, però els teus fills consumeixen tanta plataforma com tu.
Déu-n'hi-do.
O consumeixen més xarxa.
Xarxa i plataforma, les dos, no creguis,
Bueno.
Els meus dos fills, que estan escoltant, molta plataforma, en sèrio.
Plataforma i els teus xarxes socials,
Xarxes.
xarxes socials, al món. Bé, recordem, aviat, companys, oients, farem el programa 400 del Revolució 4.0. Déu-n'hi-do, com passa el temps, quants anys, ja, són uns quants anys, 7 anys. I farem una tertúlia digital molt especial amb quatre col·laboradors antics del Revolució, i sereu vosaltres.
Sense subscripció. Sense subscripció.
Jordi Pi, sense subscripció. Amb la Laura Gil i el Jordi Urbea, i triarem temes importants digitals que han passat en aquests darrers 7 anys, no?
Uau.
I farem una tertúlia llarga.
Uau.
Us agrada la idea?
M'encanta. M'encanta,
jo, passarem
molt
jo bé. Seré.
Em portareu el pastís, no? Espero un pastís.
Pastís
amb un 4, un 0 i un 0.
Sí, perquè 400
espelmes... És que si no ho dius, oients, no t'ho porten.
400 espelmes no ho veig factible a la nostra.
Si no ho demanes, no t'ho porten. Per tant, hi haurà un pastisset, un pastisset senzill. Un pastisset senzill amb un 4, un 0 i un 0. I us dedico a aquesta cançó. Que s'acabi l'estiu, però que no s'acabi el Revolució. Gràcies, Ricard i Jordi.
Som-hi!
Adéu!
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Amb bus i ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Gelocatil Solució Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua a partir de 14 anys. Gelocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
I donem la benvinguda ara a l'Antònia Folguera, que es defineix a si mateixa com a aventurera multimèdia, ara ens ho explica. Ella és comissària del Zonar Més de D, un festival que aquest any ha fet 30 anys. Antònia, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
Molt bé. Què vol dir això d'aventurera multimèdia?
Bé, això és una cosa molt antiga que crec que me l'hauria de començar a treure, però posem que fa ja un parell de dècades jo feia aventures amb àudio i vídeo. Streaming, en diuen ara, i com que era molt difícil d'explicar-li a la gent què és el que feia, perquè encara era molt experimental i una mica estrany, doncs jo li deia que eren aventures. I crec que segueixo fent aventures. El que no tinc tan clar és que si són multimèdia o si són una altra cosa.
Molt bé, o sigui, va ser les primeres que va fer streamings, no?
Molt aviat, sí.
Molt aviat, i al final doncs es dilueixen fronteres, no?, entre els mitjans de difusió. El més important és crear contingut que després fas arribar a com més gent millor, no? Estaríem.
I tant, o fer-lo arribar a la gent correcta, també, crec.
Clar, a la gent correcta. Suposo, i faig una mica de broma, que aquest estudi de ràdio et deu semblar una cosa antiquada, analògica, no?
No, gens. La veritat és que trobo que és un estudi prou modern, així amb les càmeres robotitzades. Sí, és un estudi del segle XXI. I, de fet, els estudis en general crec que han canviat molt poc.
Han canviat poc, és veritat,
Jo crec que la tecnologia, les taules de mescles, els micros, el fet de que ara les càmeres s'hagin integrat també als estudis de ràdio, no sigui tant com aquesta caixa negra, aquesta cosa fosca, misteriosa, des de la que et parla una veu, però essencialment segueixen sent el mateix, em sembla.
Sí, sí. Com definiries el que és i el que no és art digital per tu,
Això és una pregunta controvertida i no és molt fàcil de respondre, però l'art digital normalment és dues coses. L'art digital és eina, es refereix a les eines que utilitzes per fer aquest art, sigui el que sigui, i també quan es parla d'art digital es parla del mitjà en el qual aquest art es propaga a falta d'una paraula millor.
I explica'm exemples concrets, d'obres d'art digital que t'hagin impactat, no?
Ui, n'hi ha moltes,
Va, alguns exemples.
N'hi ha moltíssimes. Mira, una que m'ha impactat potser per la seva senzillesa, en certa manera, i també per... Mira, us l'explicaré perquè és un exemple d'obra d'art digital que la gent igual no s'ho imagina, què és art digital. Normalment, quan pensem en art digital, pensem en aquestes instal·lacions audiovisuals supercolpidores, amb animacions, gràfics en moviment, llum, no? Música abstracta... Tot això és art digital? Sí, però art digital també poden ser altres coses. I ara t'explico aquesta. És una peça que van fer aquest any en un dels festivals amb els que col·laboro, uns artistes que es diuen Tiga Brain i Sam Lavigne. I ells, a partir d'un article que va sortir en el que deien que en els Estats Units, que és el seu país, les persones que treballen en aquestes grans empreses, grans corporacions, que va sortir un informe que perdien molt de temps perquè es passaven molt de temps al telèfon. I llavors s'havia fet una espècie com de investigació, no sé si molt informal o poc formal, i és que com més temps passaven al telèfon, és a dir, perdent el temps i no treballant, més estalvi energètic hi havia. I llavors aquests artistes el que van fer va ser en una sala posar una sèrie de taules, imaginem 7 o 8 taules, amb una cadira d'oficina, com la que estàs asseguda tu, amb un ordinador, amb un teclat, un ratolí, i llavors a la pantalla de l'ordinador i un micro, no sé, et posaves allà un micro, uns auriculars amb micro, i llavors amb l'ordinador tu trucaves a una d'aquestes persones que treballen en una d'aquestes corporacions. Era molt fàcil, amb un clic la trucaves per telèfon, et sortia la centraleta i a l'ordinador et donava com unes idees de què és el que podies dir allò, per si no tenies conversa, però l'objectiu era fer-li perdre com més temps millor, perquè així diguem que l'empremta de carboni seria menor. I et donava unes idees per entretenir-los. I era bastant graciós.
I et va agradar aquest,
i em va encantar, em va encantar. Quina? Crec que fer art digital és fer art en tecnologia i també crec que és fer art de maneres que no ens esperem, no només aquestes coses que són visualment colpidores.
Clar. Ara parlarem també com a comissària del Zona R+D, del festival que projecta la modernitat des de fa més de 30 anys a Barcelona. I tu que coneixes bé l'art digital, aquí hem parlat dels NFT, els famosos NFT, sembla que estan començant a passar de moda, no? Què ha passat aquí?
Diguem que ha passat el hype. En un moment determinat, és el que sol passar quan amb una cosa hi ha gent que guanya diners o es pensa que en pot guanyar-hi, es genera com un boom o un revolt molt, molt gran al seu voltant. Que no formen part, diguem, dels titulars, de les converses i que sembla que no hi hagi ara un gran interès cap a això, és veritat. Sembla que no se'n parli. Però la veritat també és que l'escena NFT-era segueix allà, segueix fent els seus NFTs, els segueix comprant, venent, col·leccionant, etc. I que també jo crec que en el món de la tecnologia sempre hi ha com un moment en què és molt nova i li fan cas a alguns perquè diuen, ah, mira, aquí hi ha alguna cosa que és interessant. Després fa com una escalada, tothom li presta atenció perquè és aquella cosa que irrompeix i canviarà el món. Després aquesta atenció decau, potser perquè no era tan interessant com semblava o perquè no complia les promeses que feia tan de pressa com ens pensàvem i sembla que perdi l'interès, però no desapareix, segueix en algun lloc i normalment quan es queda en aquest lloc que és una mica latent i una mica invisible és quan succeeixen les coses més interessants. És a dir, que segurament que ara estan succeint coses molt interessants, també perquè és un àmbit o un lloc o una esfera en la que hi ha hagut selecció natural, cosa que crec que és molt bona. És a dir, quan sempre que hi ha alguna bombolla especulativa de qualsevol tipus, quan es punxa, hi ha selecció natural i és bo que hi sigui.
Com a comissària del Sonar més del festival que projecta la modernitat des de fa més de 30 anys a Barcelona, encara queda, però ja s'està treballant, no? Alguna de les coses... Ens pots avançar alguna de les coses?
No, no, és impossible.
Però sí que la IA, que està transformant processos creatius, seguirà sent protagonista, no?
Sí, encara no se n'anirà en cap lloc gaire lluny. Seguirem observant què és el que passa amb aquesta tecnologia, com avança, com ens afecta i què és el que en fan els creadors i creadores. Això serà. En quina forma? No ho sabem. En quins noms? Tampoc. Diguem que el programa de l'any que ve encara està en un estat molt tendre i embrionari i no se'n pot parlar.
No se'n pot parlar, eh? Però la intel·ligència artificial com a suport de, per la creativitat humana, què et sembla?
Com a suport, vols dir, com molts diuen, com un recolzament, no? Sí. Com un col·laborador, una
sí.
col·laboradora.
Sí.
Lògicament, és que crec que no té cap altre objectiu, perquè és una eina, és una cosa que la pots fer servir. Que jo sàpiga, fins al moment, la intel·ligència artificial per si sola no fa res. Es parla molt d'aquestes intel·ligències artificials autònomes i aquestes coses, però en general, si funciona i aquests algoritmes fan alguna cosa és perquè hi ha un humà o varis que els han dit que les facin. No existeix perquè sí. Per tant, és el que és la intel·ligència artificial. Crec que no ha vingut per substituir-nos, tot i que substituirà segurament moltes coses, sinó per ajudar a reescriure com serà el món a partir d'ara.
Clar, els museus encara són molt importants, eh? I jo crec que ho seran sempre, però cada vegada també voldrem més experiències immersives, no? O similars, estàs d'acord?
Jo penso que cada època té les seves expressions artístiques i els seus formats. I clarament, avui en dia, les experiències immersives o les experiències que volen colpir els nostres sentits des de diferents angles són un producte del nostre temps i, evidentment, cada vegada hi ha més interès i segurament que veurem que la tecnologia de la realitat virtual o de la computació espacial o com vulguin dir-se'n formarà part d'això. No sé si passarà als museus o si passarà en algun altre lloc, això està per veure, però sí, diguem que la immersivitat serà important.
Molt bé, per acabar, Antònia, va, digue'm, recomana'ns art digital que podem veure.
Art digital que podeu veure. Mira, jo us recomano unes quantes artistes molt canyeres d'aquí. Alba G. Corral, segurament heu sentit a parlar d'ella, és molt coneguda i fa obres precioses. Ella dibuixa digitalment en directe, normalment amb context de concerts, col·laborant amb altres artistes, però de vegades ella sola, i fa un treball magnífic. La Mònica Rikic, que ella fa un treball, és art digital, però és completament diferent. Ella fa com robotillos i éssers mecànics, tecnològics, que són entre una escultura i un ésser tecnològic viu, o l'Anna Carreras, que precisament és una persona que dins del món dels NFTs doncs ha fet un recorregut prou interessant i que segurament encara l'està fent i és fantàstica fent art digital generatiu. Les tres ho peten i les tres ho fan molt bé i el treball de les tres és completament diferent, però és art digital.
Tres dones, eh? No m'has destacat cap home, curiosament, eh? No. Que sempre posem homes d'exemple, avui tres dones, eh?
Avui tres dones, sí.
Molt bé. Doncs escolta, Antònia, molta sort en tots els teus projectes i gràcies per haver vingut al Revolució i posar aquesta pinzellada, no?, de saber una mica més d'art digital.
Ah, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. Vine a la sessió informativa de màsters el 14 de setembre. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de Clement Stone, empresari i filantrop nord-americà, que va morir just quan començava el segle XXI, i és aquesta: el que la ment humana pot imaginar i pot creure, també ho pot aconseguir. Per pensar-hi, oients, gràcies, com sempre, a tot l'equip, gràcies a tots vosaltres, i ens trobem demà diumenge a les 10, a l'antena de Catalunya Ràdio.